En crida i cerca el principal responsable de la macroestafa immobiliària de Lujo Casa. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
L'Audiència Provincial ha pres aquesta decisió i ha ordenat la seva detenció perquè ingressi a la presó. El tribunal considera que hi ha risc de fuga després que Carlos García Roldán no hagi comparegut avui per revisar les mesures cautelars fins que la sentència sigui ferma. També subratlla que ha estat condemnat a 14 anys i mig de presó i que ja va partir a Colòmbia, d'on va haver de ser extradit. La defensa ha al·legat que el condemnat viu fora de l'illa i que no ha trobat bitllet d'avió per ser a temps a la compareixença. La macroestafa immobiliària marca l'actualitat d'aquest divendres, dia 19 de desembre, en què hi ha més temes destacats. L'Ajuntament de Sant Josep celebra dilluns que ve un pla extraordinari per revertir la declaració de runa dels apartaments Don Pepe i concedir Toni Mateu la llicència de rehabilitació.
El veïnat dels Eivissens han rebut en satisfacció l'informe que confirma que 5 anys després els immobles es poden rehabilitar per un cost de 3,7 milions d'euros. Ho ha comunicat el batlle Vicent Roig, això després de rebre d'urgència l'informe que diu que el bloc A d'aquests aparcaments desallotjats l'estiu de l'any 2020 i desembre del 2021 no representa un estat de runa imminent.
Se dice que es reparable el edificio y en el que jurídicamente se dice que si bien no se encuentra la licencia del edificio, tampoco se puede decir taxativamente que no exista esa licencia.
El govern elaborarà una llei per prohibir la venda de vapejadors i begudes energètiques entre els menors de 18 anys.
Segons la Conselleria de Salut, la consellera de Salut, volien dir Manuela García, la norma encara està en fase inicial, però l'objectiu és que ajudi a limitar el consum d'aquests productes que sovint es perceben com inofensius entre el jovent quan en realitat impliquen riscos greus per a la salut, com les pneumònies greus. Aquesta que sentireu és la consellera de Salut.
Que los vapers tengan la misma regulación estatal que tiene el tabaco, como mínimo, que se regule, porque ahora mismo se puede comprar en cualquier kiosco o en cualquier tienda de chuches, y por otro lado, pues la regulación de las bebidas energéticas.
Les Illes Balears continuen liderant el rànquing estatal de violències masclistes.
L'arxipèlag va registrar una mitjana de més de 25 denúncies al dia durant el tercer trimestre de l'any 2025. Parlam d'un total de 2.365 casos, això és un 3,3% més que el mateix període de l'any anterior.
I avui comença per a molts l'operació sortida. Estudiants i alguns treballadors comencen avui les vacances de Nadal amb el final del trimestre escolar.
I demà serà el dia amb més vols a les Illes, amb un total de gairebé 500 operacions, un moviment aquest que mostren que ja han començat els viatges de tornada a casa per passar-hi les festes en família. És el cas de molts d'estudiants i també de treballadors que viuen a la península.
Normalment venc a Nadal i estiu, així que sí, a canvi m'enyoren.
A Santander.
Con todos los abuelos, con madrina, con prima, con toda la familia.
El reencuentro de todos los años.
I després de la reforma integral del passeig marítim de Palma, l'autoritat portuària de les Balears començarà ara el procés de transformació del port amb un projecte de reordenació que s'allargarà fins l'any 2035.
L'objectiu és aconseguir una integració fluida entre el port i la ciutat i dur tota l'activitat industrial, també les drassanes, al dic de l'oest. L'autoritat portuària i l'Ajuntament de Palma han presentat avui el projecte que té previst un pressupost de fins a 240 milions d'euros.
Sumar eleva el to contra el PSOE després que hagi acabat sense abans la reunió entre els dos secretaris generals.
Una trobada per intentar abordar el futur de la legislatura enfront de l'acumulació de casos de corrupció i d'assetjament que afecten els socialistes. Asseguren els de Yolanda Díaz que la coalició perilla si el PSOE persisteix en el seu immobilisme.
I en els esports, el Reial Mallorca juga d'aquí a 2 hores, a les 9 a Mestalla, el darrer partit d'enguany, Toni Tenerife.
Ho farà davant del Valenci de Carlos Corberán en un partit que pot deixar als vermells a 5 punts de la zona de descens i així acomiadar el 2025 de la millor forma.
L'AEMET ha activat els avisos grocs per pluges per demà gairebé tot l'arxipèlag, excepte l'interior i el sud de Mallorca. Tomàs Salom, bon vespre.
Bon vespre, efectivament. Iniciem un canvi de temps avui ja amb algunes precipitacions. De fet, ara mateix tenim alguns ruixats a punts del ponent de Menorca. S'han produït algunes precipitacions avui de matí, fins a 18 litres per metre quadrat al nord de Mallorca, a la zona del Port de Pollença, i demà pensant que podrien ser una mica més extenses i generalitzades. Podria ploure a qualsevol indret, però l'Agència Estatal ha activat aquests avisos per ruixats que podrien superar els 25 litres per metre quadrat en una hora i localment venir acompanyats de tempesta. Tot això amb unes temperatures en lleuger descens i, de fet, iniciem un canvi de temps, un canvi de tendència, perquè a partir de diumenge i dilluns notarem una davallada més significativa dels termòmetres. Diumenge començarem en sol, però a partir de migdia es taparà el cel i atenció perquè a la nit de diumenge i dilluns les precipitacions podrien ser més significatives acompanyades de vent, vent del sud-oest que bufarien com moderats, atenció al temporal marítim, i la pròxima setmana, setmana de Nadal, sembla que marcada per molt de moviment meteorològic.
Gràcies, Tomàs. Venen canvis, per tant, aquest cap de setmana veurem al llarg de la setmana que ve que és el que ens espera per aquest dia de Nadal. I ja hi ha data per la Campallengua de l'any que ve. Se celebrarà dia 11 i 12 d'abril, serà a Manacor. I avui, en Temps de Cultura, vos farem un resum, com cada divendres, de les estrenes de la cartellera per Nadal. Entre les estrenes destaca la tercera part d'una història que va marcar la indústria del cinema, Avatar. Així arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7:06. L'Audiència Provincial ordena la crida i cerca i la detenció del servei de la macroestafa immobiliària de Lujo Casa Carlos García Roldán, més conegut com el Charlie, perquè ingressi a la presó.
Les magistrades han pres aquesta decisió després que García Roldán no hagi comparegut avui per revisar les mesures cautelars fins que la sentència sigui ferma. La defensa de García Roldán ha al·legat que el condemnat viu fora de l'illa i que no ha trobat bitllet d'avió per ser atents a la compareixença. Per aquest motiu, havia demanat que fixés una nova data. La fiscalia i les acusacions, però, han sol·licitat el seu arrest, petició que l'audiència finalment ha tingut en compte atenent el risc de fugida d'aquest condemnat. Precisament va ser l'any 2019 quan Colòmbia va d'extraditar García Roldán cap a Espanya i havia fugit un any abans quan s'havia destapat la macroestafa de més de 3 milions d'euros a 230 afectats. Aquell país s'havia sotmès a operacions, volíem dir, de cirurgia estètica per canviar la seva imatge i d'aquesta manera poder passar desapercebut.
El judici de la macroestafa immobiliària de Lujo Casa ha acabat aquesta setmana en condemnes contundents.
Que han estat de 14 anys i mig de presó per al servei de la trama Carlos García Roldán i de nou per al seu soci Miquel Pilato.
Recorden que aquesta sentència no es ferma i es pot recórrer en 10 dies. I l'Associació de Promotors Immobiliaris de PIMEM a Proviva demana al govern que redueixi l'IVA dels materials de construcció al 5% amb l'objectiu de fer front als sobrecostos derivats de la insularitat.
Segons a Proviva, aquesta rebaixa facilitaria que el promotor de les illes poguessin competir en igualtat de condicions amb promotors que fan la seva tasca a la península. Aquesta proposta l'han fet arribar avui al govern després d'haver-se reunit amb el conseller de Habitatge, José Luis Mateo. Els promotors també demanen a l'executiu que mantingui la figura d'habitatge a preu limitat que estableix un import màxim per habitatges que, com a molt, tenen 90 metres quadrats de superfície. Ha estat aquesta la primera trobada d'aquesta entitat amb el govern d'ençà que s'ha creat.
I Sant Josep celebra dilluns un ple extraordinari per revertir la declaració de runa dels apartaments d'On Pepe i concedir la llicència de rehabilitació. Això en base a un informe encarregat per l'Ajuntament que avala aquesta decisió. De fet, avui mateix s'ha celebrat una reunió informativa i dilluns es durà votació en un plenari extraordinari. Ivonne Aranyó.
Així ho comunicava l'alcalde Vicent Roig després de rebre d'urgència l'informe que diu que el bloc A dels apartaments desallotjats l'estiu 2020 i desembre 2021 no presenta un estat de runa imminent i que se'n pot fer una rehabilitació integral.
Se dice que es reparable el edificio y en el que jurídicamente se dice que si bien no se encuentra la licencia del edificio, tampoco se puede decir taxativamente que no exista esa licencia.
Una notícia rebuda amb molta alegria i emoció pels veïns afectats. Sílvia Hernández és la seva portaveu.
Que te digan, después de 5 años y medio, que tenías razón y que tu casa no se calla, es muy fuerte, ¿sabes? Es David contra Goliat, David 1, Goliat 0. Ahora lo que espero es que todos los goliats que han estado poniendo piedras en nuestro camino reciban su merecido.
I ara toca fer feina.
Naltros, dilluns, dia 22, Hem convocat una assemblea de veïns, hem convidat el senyor Batlle, Vicent Roig, ell vindrà i explicarà a tots els veïns tots els pormenors d'això. I després ens quedarà la negociació tenint en compte els desitjos de tots els veïns.
L'Ajuntament vol que els veïns renunciïn als processos judicials oberts per tal d'agilitzar tot el procés de rehabilitació, que suposaria una despesa mitjana de 74.000 euros per cada propietari dels 50 apartaments.
I no deixant de parlar d'habitatge, perquè finalment el desnonament d'una família previst per avui a Maó s'ha posposat in extremis un mes. Els procuradors han acordat donar uns dies més de marge per raons humanitàries.
La nova data del llançament és ara dia 16 de gener. El dia abans hauran d'haver entregat l'esclau de l'immoble on resideixen d'ençà de l'any 2013. Ahí viu Narcensión amb la seva germana en cadira de rodes i el seu pare de 87 anys. Assegura Arcensión que no troba cap habitatge assumible i que les solucions que li proposen tampoc no són satisfactòries.
Dice, pero tenemos que ver si ha sacado las cosas. Digo, vamos a ver, ¿dónde las meto si no tengo sitio? ¿Dónde lo meto? ¿Dónde me voy? Sí, me dicen, te voy a ayudar con ayudarte unos meses, cógete algo caro, pero si no podré pagarlo, me voy a otro desahucio y a otro más. Anda, hombre.
Ha estat avui precisament que una trentena d'activistes s'han concentrat davant l'edifici al carrer de Fort d'Aló per mirar d'aturar aquest desnonament.
El problema de l'habitatge, la crisi de l'habitatge és econòmic, són els elevats preus i, de bé, avui hem conegut que la demanda elèctrica a les Balears assoleix un creixement de gairebé un 4% a final d'any i se situa per damunt de la mitjana nacional prevista per Red Elèctrica, que serà del 2,6%.
En el conjunt de l'Estat, la demanda encadenarà el segon any consecutiu a l'alça amb un increment de l'1,4%. L'operador afirma que si s'afegeix a l'estimació de l'energia generada per instal·lació d'autoconsum, la demanda aconseguirà valors similars als registres en els anys anteriors a la pandèmia de la Covid.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El govern elaborarà una llei per prohibir la venda de vapejadors i begudes elèctriques entre els menors de 18 anys.
Segons la Conselleria de Salut, aquesta norma encara està en fase inicial, però l'objectiu és que ajudi a limitar el consum d'aquests productes que sovint es perceben com inofensius entre el jovent, quan en realitat impliquen riscos greus per a la salut. Així ho explica la consellera de Salut, Manuela García.
Que los vapers tengan la misma regulación estatal que tiene el tabaco, como mínimo, que se regule, porque ahora mismo se puede comprar en cualquier kiosco o en cualquier tienda de chuches, y por otro lado, pues la regulación de las bebidas energéticas.
De fet, és que vapejar pot causar pneumònies greus entre els joves.
I, de fet, és tan dolent o pitjor fins i tot que fumar cigarretes convencionals, segons afirmen experts i també científics. Pel que fa a les begudes energètiques, poden causar arrítmies malignes o infarts i també trastorn del son. Són només algunes de les conseqüències de dues pràctiques addictives que actualment estan normalitzades en la societat.
Fins que arribi aquesta llei, és important advertir els riscos dels vapejadors i les begudes energètiques a la ciutadania, sobretot els menors. Per això, el govern posa l'accent a anticipar-se i prevenir per evitar les addiccions entre infants i adolescents.
Segons les dades del darrer estudi Estudes, que seran oficials al gener, el consum de diverses drogues que fan el menor d'entre 14 i 17 anys s'ha reduït el 2025.
Per això han posat en marxa la campanya al govern. Molt prest podria ser massa tard a través de les xarxes socials, dels mitjans de comunicació i de cartelleria en centres educatius.
Aquesta és na Martina, 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics, però hi ha coses que no sap. No sap que respira dissolvents, detergents i fins i tot insecticides. No sap que el vàper provoca EVALI, afecció pulmonar que pot ser mortal. I aquesta és en Joan, 17 anys. Pren begudes
com
energètiques.
Com dèiem, aquesta és la campanya que ha posat en marxa el govern. Ho ha explicat avui Sandra Fernández, la consellera de Famílies i Benestar Social.
El objetivo principal es explicar los riesgos reales asociados a este tipo de consumos y favorecer una reflexión y una sensibilización temprana antes de que las conductas se consoliden. Porque muchas veces, cuando se intenta reaccionar, el problema ya está demasiado avanzado.
Els hospitals de les Balears es preparen per al pic de la grip que podria produir-se ja la setmana que ve. Ja s'han habilitat una trentena de llits addicionals a Son Espases i a Son Llàtzer i se n'han reservat 25 més a Sant Joan de Déu. També s'han reforçat les plantilles amb una vintena de professionals entre infermers i tècnics auxiliars.
De moment, l'onada del grip s'està traduint en un increment de la pressió a urgències, però no els ingressos. L'experiència, però, apunta que aviat també es notarà les plantes hospitalàries i per això ja s'han activant més llits d'allò que és habitual. 24 són Llàtzer i 8 més són Espases. Així tot, hi ha un pla de contingència que permetrà adaptar de manera esglaonada els recursos, si fos necessari, sense afectar l'activitat diària dels centres en dies especialment delicats com els dies de Nadal. Ho ha explicat a l'informatiu IB3 Notícies Rocío Amezagaca, subdirectora d'Hospital del Servei de Salut.
Estamos en la fase de epidemia de la gripe y respecto a la semana pasada pues ha subido ligeramente. Los hospitales pues ha aumentado la frecuencia en urgencias, aunque los ingresos se mantienen, pero nosotros ya habíamos previsto con los planes de invierno bueno, pues que esto podría ocurrir y estamos preparados para las posibles contingencias.
Son las 7:15, canvien de qüestió. Després de la reforma integral del passeig marítim de Palma, l'autoritat portuària de les Balears comença ara el procés de transformació del port amb un projecte de reordenació que s'allargarà fins l'any 2035 i que té previst un pressupost de fins a 240 milions d'euros. L'objectiu és aconseguir una integració fluida entre el port i la ciutat i dur tota l'activitat industrial, també les drassanes, al dic de l'oest. L'autoritat portuària de Balears i l'Ajuntament han presentat avui el projecte. Marta Puyalto.
El projecte inclou quatre grans eixos i abasta una superfície de 400.000 metres quadrats que s'ha consensuat amb més de 60 agents econòmics, socials i institucionals. Un pilar fonamental és la integració port-ciutat. Espais com els molls comercials, el moll vell i el contramoll es transformaran en zones obertes a la ciutadania amb àrees verdes, espais culturals i equipaments educatius com una escola municipal de vela i piragüisme i centres de formació professional i universitària. El segon eix és la reorganització del trànsit de mercaderies i de passatgers amb prop de 18 milions de tones de mercaderies i 7 milions de passatgers anuals. Aquestes operatives es concentraran principalment al dic de l'oest i al moll de Ponent. A més, es pretén reforçar la indústria nàutica, un sector que dona feina a unes 5.000 persones i que genera més de 1.000 milions d'euros anuals. El port també centralitzarà l'activitat de creuers al moll de Ponent. Finalment, el projecte inclou la reconstrucció del passeig de la Riba i el trasllat del far. El president de l'autoritat portuària, Javier Sanz, i el batlle de Palma, Jaime Martínez, han presentat el projecte.
Cuando hablamos de la transformación del puerto, estamos hablando de una transformación en mayúsculas, integral y profunda, que encalza todo el espacio de punta a punta del arco portuario.
Creo que se demuestra esa visión estratégica de lo que debe ser esa conexión y esa apertura de la ciudad al puerto y del puerto y la integración del puerto a la ciudad, porque además, aparte de eso, es una gran oportunidad porque el puerto es uno de los grandes motores también de la ciudad.
El procés de licitació ja està en marxa i es preveu tenir l'avantprojecte definitiu abans de l'estiu de l'any que ve.
I no deixant de parlar de l'autoritat portuària perquè estudia com facilitar el trasllat urgent dels residus d'Eivissa a Mallorca, com embarcar-los a la ciutat d'Eivissa i com desembarcar-los a Mallorca perquè es preveuen les alternatives dels ports de Palma i també el d'Alcúdia.
L'autoritat portuària de les Balears analitza ara diferents alternatives logístiques per transportar per via marítima el rebuig de l'illa Pitiusa fins a la incineradora de Son Reus. El director de l'autoritat portuària, Toni Ginart, ha explicat que fan feina en totes les opcions obertes per determinar com s'haurien d'embarcar els residus al port d'Eivissa, com s'han d'empaquetar i quines infraestructures serien necessàries per garantir un transport segur amb el menor impacte possible.
Estamos barajando diferentes opciones, preocupados por cómo puede afectar ese transporte, con lo cual lo que estamos vigilando es que ese transporte tenga el menor impacto sobre los ciudadanos y sobre la ciudad de Palma, que será el punto de desembarque, y también estamos barajando si pudiera ser en Alcúdia, pero bueno, cómo, si nos preocupamos eso, cómo vendrá y de la manera que sea menos impactante para llevarlo a Son Reus.
La decisió final dependrà de criteris tècnics, ambientals i també operatius, així com també del vistiplau de totes les administracions que estan implicades.
I el Consell de Govern de la UIB aprova el pressupost per l'any que ve, que ascendeix a més de 203 milions d'euros i preveu l'impuls al nou edifici de la Facultat de Ciències i també la posada en marxa del grau en Ciències del Mar el curs que ve.
Una de les partides més importants d'aquest compte de la universitat, en concret 7 milions i mig d'euros, anirà destinada a la construcció del futur edifici de ciències. La primera pedra d'aquest edifici està previst que es posi el proper mes de gener. Fa poc que l'UIB va anunciar també que oferiran nous estudis i el grau en Ciències del Mar serà precisament el primer. Això amb l'objectiu de formar professionals especialitzats en reptes ambientals i econòmics de territoris insulars i marítims. El pressupost del 2026 és lleugerament superior al d'enguany i permetrà garantir el funcionament ordinari de la institució i alhora créixer tant en equipaments com en oferta formativa.
Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
L'Ajuntament de Deià farà una auditoria interna i en cas de demostrar mala praxi de qualque tècnic demanarà responsabilitats. Aquesta decisió arriba després de descobrir irregularitats en les nòmines del seu exsecretari, que era personal interí, errors en el procés de contractació i també en la justificació de subvencions.
La primera conseqüència d'aquesta situació, assegura el batlle Joan Ripoll, implicarà que ara hagin de retornar doblers procedent de subvencions d'altres administracions. De moment, no saben quina quantitat hauran d'abonar, però sí que adverteixen que s'haurà de donar prioritat a la despesa i executar un pressupost als ajustats en aquests propers anys.
Dependent de com exigeixin que ha de tornar aquesta subvenció. Si poden tornar a poc a poc, tornem a poc, però no podem demanar cap subvenció més per arreglar res. Si ho tornem de cop, podem demanar, però afectarà en el pressupost i veurem si ens dona abastament per tornar-lo amb un exercici pressupostari.
Aquesta situació es va destapar fa uns mesos quan una nova secretària municipal habilitada va ocupar la plaça després d'anys de diversos interins en aquest càrrec. Les irregularitats es remunten a l'any 2023, quan, com dèiem, hi havia un secretari interí. Amb aquest escenari, un del principal desafiament de l'Ajuntament ara es posa a fi a la temporalitat del personal del consistori.
I no deixant de parlar de política municipal, perquè l'AEO gestionarà l'any que ve 24,8 milions d'euros, un 6,5% més que enguany. Les inversions creixen un 32% del total del pressupost fins al 8 milions.
Hi ha previst executar projectes rellevants com la reurbanització de l'avinguda de Ramal amb 1 milió de pressupost, la primera fase del projecte de recollida i canalització d'aigües pluvials, dotat amb 800.000 euros, les inversions en infraestructures esportives, la compra dels terrenys del Club Hípic o la construcció de la nova piscina municipal.
I el govern crearà IB Digital per centralitzar la tecnologia i la ciberseguretat de l'administració. Ho farà amb 500 professionals. El Consell de Govern ha aprovat la creació d'un nou organisme que assumirà totes les funcions tecnològiques de l'administració autonòmica i es convertirà en el motor de la transformació digital a les illes.
Segons ha explicat el portaveu de l'executiu, Antoni Costa, IB Digital tindrà com a funció principal ordenar, coordinar i reforçar tots els recursos tecnològics de l'administració, tant humans com econòmics i també d'infraestructura. L'agència també s'encarregarà d'impulsar la digitalització administrativa i la simplificació de tràmits amb l'objectiu de millorar la relació de la ciutadania amb un servei públic més modern, segurs i eficients.
És un dia històric perquè suposa un canvi estructural de primera magnitud. Unirà tot el talent tecnològic del govern de les Illes Balears per ser el motor de la immersió digital a les nostres illes.
I no deixant de parlar de política, perquè Unides Podem demana que retiri el nom de l'expresident Adolfo Suárez de l'avinguda que du el seu nom a Palma després que una dona ha denunciat presumptes agressions sexuals en els anys 80, quan la víctima era menor d'edat.
La coordinadora de Podem Illes Balears, Lucía Muñoz, ha volgut expressar el suport ferm de la formació la denunciant i ha demanat que retirin tots els homenatges i també reconeixement públics dedicats a Adolfo Suárez. Podem ha volgut recordar que Espanya, com a signant del Conveni d'Istanbul, té l'obligació de protegir les víctimes de violència sexual amb independència de si presenten denúncia o no, i ha reclamat que les autoritats actuïn amb celeritat per garantir la seva integritat.
I les Illes Balears continuen liderant el rànquing estatal de violències masclistes. L'arxipèlag va registrar una mitjana de més de 25 denúncies al dia durant el tercer trimestre d'enguany, parlant d'un total de més de 2.300 casos. És un 3,3% més que el mateix període de l'any anterior.
La taxa de víctimes a les Illes Balears és de 36 dones per cada 10.000 habitants, molt per sobre de les 20 de la mitjana estatal. Segons dades del Consell General del Poder Judicial, entre el mesos de juliol i setembre, es varen dictar a les Illes 322 sentències condemnatòries per violència masclista, un 7% més que l'any passat. Aquestes condemnes representen un 95% del total de resolucions judicials per violències masclistes.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Un hotel de Palma ha cancel·lat una conferència sobre Antoni Maura que s'havia de celebrar aquest dissabte. La formació d'Unides Podem n'havia demanat l'anul·lació perquè assegurava que l'organitzava un grup neonazi.
En una publicació a la xarxa social, la comunitat Identitas ha lamentat que l'establiment que havia d'acollir aquest esdeveniment hagi cedit a la pressió que tillen de mafiosa i organitzada per grupuscles antifeixistes. L'entitat ha informat que la conferència se farà en un altre lloc i que comunicaran la ubicació per correu electrònic al públic que ja n'havia confirmat l'assistència.
I la plataforma 31 de desembre, que plega entitats sobiranistes, convoca la manifestació que d'ençà de l'any 1987 amb el lema «La solució és l'autodeterminació». Amb aquesta marxa commemora la conquesta de Mallorca del rei en Jaume i la seva entrada a Palma l'any 1229. Alhora aprofiten per demanar al Consell Insular que torni a instaurar dia 31 de desembre la Diada de Mallorca, que la institució canvià a dia 12 de setembre l'any passat.
Aquesta marxa, la d'enguany, recorrerà el centre de Palma dimarts, dia 30, i sortirà del Passeig del Born a les 6 de l'hora baixa. La portaveu de la plataforma, Àngela Alemany, fa una crida a la participació i destaca que la Festa de l'Estendard és la celebració civil més antiga d'Europa.
Per tradició, per història i per adhesió popular a la Diada de Mallorca. Perquè el dia que commemoram l'entrada de Jaume I a Palma i, per tant, que recordam els nostres orígens com a poble, és a dir, d'on venim, també és un bon dia per recordar qui som, perquè mobilitzar-se sempre serveix. I cal mostrar de manera específica el cop de PP Vots contra la Diada.
La manifestació sobiranista cada any sol aplegar unes 3.000 persones i a les seves reivindicacions ara s'hi afegeix la petició al Consell de Mallorca perquè retorni la Diada a dia 31. La celebració tradicional de la Festa de l'Estendard de l'Ajuntament de Palma serà, com cada any, dia 31 al matí, a la plaça de Cort. Els actes inclouen la interpretació del poema de la Colcada de Pere d'Alcántara Penya.
I la Campa Llengua 2026, el Festival del Jovent, que reclama que el català sigui present a tots els àmbits socials de les Illes Balears, serà dia 11 i 12 d'abril a Manacor.
L'anunci l'han fet l'entitat Jove de Mallorca per la Llengua i l'Ajuntament de Manacor, que d'aquesta manera veuen que la celebració retorna a la capital del Llevant 14 anys després. La Campa Llengua plega durant un cap de setmana una multitud de joves en una trobada reivindicativa i alhora festiva. En aquesta edició, i segons ha avançat l'Ajuntament, el teixit associatiu de la ciutat i l'Escola Municipal de Mallorquí de Manacor afegiran els seus esforços a aquesta trobada. Com és habitual, un gran concert, les actuacions del qual encara estan per determinar, és l'activitat més multitudinària de la Campa Llengua, però aquesta iniciativa també inclou tallers, xerrades i taules redones. I, de fet, les darreres trobades, les darreres edicions, varen ser a Felanitx i a Sa Pobla.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Una baralla multitudinària a la zona de copes del carrer Abat i la Sierra d'Eivissa, que va tenir lloc aquest cap de setmana, ha fet vessar la paciència dels veïnats. Estan farts del renou, les bregues constants i els crits dels clients dels bars nocturns de la zona. Clàudia Roig.
La darrera baralla, que va ser multitudinària, va tenir lloc aquest cap de setmana de matinada i va despertar aquest vesí, que ho va veure tot des de casa.
Me asomé por la ventana y había un grupo de gente arrastrando a otro chico. Y vi pues por aquí cerca en un coche que había como una especie de objeto alargado, pues yo supongo que con eso le habrá dado en el ojo, pero nada. Y luego vi que había un grupo de gente que estaba arrastrando a un chico hacia más o menos donde la puerta del Arinus. Y luego vino la ambulancia y estuvo hablando con los chicos. Y luego vino la policía y estuvo hablando con los chicos.
Però els veïns asseguren que la inseguretat en aquesta zona de copes és constant.
és que en sentim tantes de baralles, i nenes que criden i corren, i altra gent, i s'han anat per aquí, s'han anat per allà.
Lamenten també la manca d'actuació policial.
No ve ningú, jo no m'he dat de compte que ha parit que vengués ningú. I a vegades estic aixecada un rato mirant des balcó vora avall a veure si es acaben de matar.
He tornat ja, això és Chicago, ja et dic, està molt insegur aquí.
Normalment, jo el que m'he trobat pues, és un ambient molt divers, de moltes cultures diferents, en la qual pues, a vegades sí que hi ha alguna trifulca, més que baralla, pues, sempre hi ha algun crit.
Asseguren que els incidents es donen sobretot entre les 4 i les 6 de la matinada.
I els veïns de Palma han convocat una cassolada dilluns que ve a les 10 del matí per denunciar la tala dels 17 Vella Ombra de la plaça de Llorenç Villalonga.
Recorden que Cort els va tallar aquest dijous perquè asseguren que estaven en mal estat. Els informes tècnics del Servei Municipal de Parcs i Jardins confirmaren que eren un problema per a la seguretat ciutadana, però els veïnats asseguren que no han pogut accedir a aquests informes. La decisió, a més, va comptar amb l'aval del jutjat de Palma, que va retirar la mesura cautelar arran d'un recurs presentat per Amic de la Terra.
I els usuaris de la rampa del Port de Ciutadella podran fer-ne ús durant aquestes festes de Nadal a partir de demà i fins dia 6 de gener. La rampa serà operativa per tirar i treure les embarcacions.
Les obres al pont de la Colàrcega s'aturen aquest dia, la qual cosa permet usar de nou el llenagall. I durant aquest dia la rampa es podrà emprar en tota normalitat.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, en crida i cerca el principal responsable de la macroestafa immobiliària de Lujo Casa. L'Audiència Provincial ha pres aquesta decisió i ha ordenat la seva detenció perquè ingressi a la presó.
El tribunal considera que hi ha risc de fuga després que Carlos García Roldán no hagi comparegut avui per revisar les mesures cautelars fins que la sentència sigui ferma. També subratlla que ha estat condemnat a 14 anys i mig de presó i que ja va partir a Colòmbia, d'on va haver de ser extradit. La defensa ha al·legat que el condemnat viu fora de l'illa i que no ha trobar bitllet d'avió per ser atents a la compareixença.
L'Ajuntament de Sant Josep celebrarà dilluns que ve un ple extraordinari per revertir la declaració de runa dels apartaments d'on Pepe i concedir la llicència de rehabilitació.
Els veïnats dels eivissencs han rebut en satisfacció l'informe que confirma que 5 anys després que els immobles es poden rehabilitar per un cost de 3,7 milions d'euros. Ho ha comunicat el batlle Vicent Roig després de rebre d'urgència l'informe que diu que el bloc A dels apartaments, desallotjat l'estiu de l'any 2020 i desembre del 2021, no presenta un estat de runa imminent.
Se dice que es reparable el edificio y en el que jurídicamente se dice que si bien no se encuentra la licencia del edificio, tampoco se puede decir taxativamente que no exista esa licencia.
El govern elaborarà una llei per prohibir la venda de vapejadors i begudes energètiques entre els menors de 18 anys.
Segons la Conselleria de Salut, la norma encara està en fase inicial, però l'objectiu és que ajudi a limitar el consum d'aquests productes que sovint es perceben com inofensius entre el jovent quan en realitat impliquen riscos greus per a la salut, com les pneumònies greus. Així ho ha explicat la consellera Manuela García.
Que los vapers tengan la misma regulación estatal que tiene el tabaco, como mínimo, que se regule, porque ahora mismo se puede comprar en cualquier kiosco o en cualquier tienda de chuches, y por otro lado, pues la regulación de las bebidas energéticas.
Les Illes Balears continuen liderant el rànquing estatal de violències masclistes.
L'arxipèlag va registrar una mitjana de més de 25 denúncies al dia durant el tercer trimestre de l'any 2025. Ens referim a un total de més de 2.300 casos i això suposa un 3,3% més que el mateix període de l'any anterior.
I avui comença per molts l'operació sortida. Estudiants i alguns treballadors comencen avui les vacances de Nadal amb el final del trimestre escolar.
I demà serà el dia més vols a les Illes amb un total de gairebé 500 operacions. Un moviment aquest que mostren que ja han començat els viatges de tornada a casa per passar-hi les festes en família. És el cas de molts d'estudiants i també de treballadors que viuen a la península.
Normalment venc a Nadal i estiu, així que sí, a casa meva m'enyoren.
A Santander.
Con todos los abuelos, con madrina, con prima, con toda la familia.
El reencuentro de todos los años.
Sumar eleva el to contra el PSOE després que hagi acabat sense cap avanç la reunió entre els dos secretaris generals.
Una trobada per intentar abordar el futur de la legislatura enfront de l'acumulació de casos de corrupció i assetjament que afecten els socialistes. Asseguren els de Yolanda Díaz que la coalició perilla si el PSOE persisteix en el seu immobilisme. El ministre de la Funció Pública, el socialista Òscar López, emmarca aquests contactes en la més estricta normalitat.
Se enmarcan dentro del ámbito de la normalidad, por supuesto que cuando hay algo que comunicar, se comunicará como siempre, y lo importante es que el gobierno avanza, más allá de diferencias puntuales que se puedan tener.
Passen 3 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
Informatiu Vespre. Esports. Toni Tenerife.
I Toni, començant parlant de futbol, perquè el Reial Mallorca tanca a les 9 el 2025 i ho farà a l'estadi de Mestalla.
Ho farà davant el València de Carlos Corberán, un partit que pot deixar els vermells a 5 punts de la zona de descens i així acomiadar el 2025 amb el millor dels somriures. Pel partit d'avui i pel que li queda temporada, d'Arrasate no disposarà dels serveis de Dani Rodríguez, que hi va publicar a través dels mitjans oficials del club la seva marxa del Mallorca després de 7 temporades i mitja d'estància al primer equip vermell. Del partit d'avui sentit per aquesta ordre les valoracions prèvies dels dos tècnics, el ja esmentat Yago Barrasate i el tècnic del conjunt local, Carlos Corbera.
De una victoria que nos ha dado mucho aire y ahora sería corroborar un poco eso con otro buen resultado, ¿no? Contra un rival que ahora mismo está con nosotros ahí en la clasificación, que si nos gana nos adelanta. Y es un equipo que ya sabéis que sí, se habla mucho, puede haber tensión, pero en los momentos de verdad me está y aprieta mucho. Es el último partido del año, antes de Navidad. Seguro que va a haber un buen ambiente, que ellos van a apretar. Tenemos que hacer un buen partido si queremos ganar, pero de ganar sí que creo que daríamos un salto muy, muy, muy importante.
Ahora mismo nuestro objetivo es sacar 3 puntos ante el Mallorca. Y soy consciente de que vamos a tener que hacer mucho trabajo y mucho esfuerzo para poder conseguirlo, porque enfrentamos un rival bueno, con capacidad a nivel colectivo y con rendimientos individuales, como he dicho antes, interesantes, pero nos centramos en nosotros, en nuestro deseo, en nuestro compromiso, en nuestras ganas de darle a la afición lo que queremos darle, que son 3 puntos.
Com han dit abans, Dani Rodríguez ja és història al Real Mallorca. Futbolista i club han arribat a un acord per la rescissió del contracte del futbolista gallec, que posa fi a una etapa de 7 temporades i mitja a l'illa Santim, el ja exjugador vermell, acomiadant-se a través dels mitjans oficials del club.
Yo espero haber devuelto todo ese cariño a base de trabajo, de sacrificio, de darle valor a cada día que me ponía esta camiseta. Y lo he defendido durante muchos partidos y creo que desde el primer día hasta el último lo he defendido como he podido y como he sabido.
Recordant que el punt d'inflexió que marca el final de Dani Rodríguez es va produir el passat 30 d'agost al Santiago Bernabéu, després que el gallec no jugués ni un sol minut del partit davant del Real Madrid. Les seves crítiques a posteriori a les xarxes socials van sentenciar a un dels jugadors més importants de la història recent del Real Mallorca. Demà juguen 2 partits corresponents a la 16a jornada del grup 3er de la segona federació. A la 5 tenim Poblense-Terrassa. Els mallorquins defensen el seu lideratge davant d'un Terrassa que diumenge passat, recordem, va derrotar l'Atleti Balears per 3-1. Òscar Troya és el tècnic de l'actual líder de la competició.
Contento de todo el año y bueno, vamos a ver si lo materializamos también en el partido de mañana ante un rival muy bueno, una de las mejores plantillas del grupo y que bueno, que esperemos que cerremos la temporada o este ejercicio 2025 pues oye, con una victoria, con los 3 puntos en casa y con ese sumatorio de 31 que llevaríamos.
A l'èxit es jugarà a plana l'Andràs Barbastro, un triomf de Sandri Chols davant un rival directe allunyaria els blaus de les places de descens. I pel diumenge, 3 partits més, tot 3 a les 12, Atlètic Balears, Barça Atlètic, Espanyol B, Porreres i Societat Esportiva Eivissa, Atlètic Lleida. En bàsquet, 13a jornada, la Lliga Challenge. Per demà tenim a les 7:30 l'Azul Marino Melilla. La 13a victòria consecutiva, pulveritzant tots els registres a la Lliga Challenge, és l'objectiu del cim mallorquí. Sentim a la base titular del conjunt d'Alberto Artuña, Marina Avinyoa.
Amb moltíssimes ganes, perquè és doncs l'últim partit abans del parell una mica del Nadal, i és un partit important contra un rival que ve amb molta força i que està a la part alta de la classificació, o sigui que amb moltes ganes.
I també demà, a la segona federació, 12a jornada, el Clar Sant Antoni rep la visita del Club Bàsquet Salom, partit que jugarà a les 7:30. A la primera federació, pel diumenge, tenim els tres representants del bàsquet de les Illes que juguen. Corresponent a la 13a jornada, tenim a les 12, per aquest ordre horari, el Cantàbria Fiwi Palma. A les 6, la resta de partits, Melilla, Estia Menorca, i també el Palmer Bàsquet, Obradoiro. Estem parlant del segon de la Lliga, l'Obradoiro davant el segon per la cua, o 16a la classificació, com es vulgui dir, com és el Palmer Bàsquet. Lucas Victoriano, Dani del conjunt palmensà, creu, per què no, en la sorpresa.
Creo que los chicos le están poniendo mucha ilusión, muchas ganas en los entrenamientos, pero no lo estamos trasladando a los partidos. Y bueno, una de los objetivos del próximo partido es poder trasladar lo que hacemos en el entrenamiento, poder empezar a jugar como equipo, a jugar juntos y ver si Obrador en algún momento nos da una oportunidad de ir a pelear el partido, estar preparado para agarrar esa oportunidad y...
La divisió plata, 15a jornada i darrere de 2025, a les 5:15 de demà, juga el Gasifred Atlètic Entre Ríos Auto. Darrer partit del 2025 pels eivissencs, que de la mà d'Eugenio Tilbes estan fent una molt bona temporada. Evidentment no és el Gasifred Atlètic parlant de futbol sala, sinó que estem parlant en aquest cas de handball, i més en concret del Transmapi Handball Eivissa. Sentiment Tilbes, valorant el rival que tindran davant.
Creo que es un equipo muy, muy competitivo. Destacar que tienen mucho gol, laterales con mucho gol, como Cauve Martins, como Jacob, como Nacho Moya, centrales muy verticales a los espacios y acompañados con un gran pivote como Javi García. Está acompañado también de a nivel defensivo, con Portela destacado como especialista defensivo, con un bloque muy duro, muy intenso, y con dos buenos, muy buenos porteros, con Poli y con Villamarín. Le ha faltado ese punto de suerte. Esperemos que siga sin tenerlo con nosotros en casa.
I la primera nacional grup C, 13a jornada. Demà també juga el poliesportiu La Salle Pondinca, la Lancina Handball Mallorca, Mislata. I tancam amb voli recordant que a la Lliga Iberdrola tenim per demà la 12a jornada el La Barca Mallorca que rapa l'Excel la visita, tot un partidàs que es podrà veure també que a IB3 Televisió. Demà tenim el Sagran Canari a la Superliga masculina 11a jornada. També demà al poliesportiu Miguel Ángel a les 6 tenim el Connecta Valle Manacó que rep la visita del vòlei Tarragona. Amb aquest punt de vòlei ho deixant. Fins aquí és esport. Recordar que a partir de les 9 el Mallorca juga davant del València.
Gràcies, Toni. De 9 minuts per arribar a les 8.
One, two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito.
Se ha muerto.
Changuito.
Perdó, no. En Chanquete. Pobre Chanquete.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha bé. Ara
sí,
ara
sí,
tenim el canal estendàtil.
Ah, no. Igual que el meu cap. El meu cap també se n'ho mira.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
En aquest darrer cap de setmana, van de Nadal, avui és dia de retrobaments als aeroports de les Illes en l'operació Sortida. Demà serà el dia amb més vols a les Balears, amb un total de gairebé 500 operacions. Un moviment que mostren que ja ha començat els viatges de tornada a casa per Nadal i per passar les festes en família. És el cas de molts estudiants i treballadors que viuen a la península.
Normalment venc a Nadal i estiu, així que... Sí, acá me veo mañora.
A Santander.
Con todos los abuelos, con madrina, con prima, con toda la familia.
El reencuentro de todos los años.
També arriben i parteixen molt vols procedent de Londres, també en destinació París, Amsterdam i Frankfurt.
I molt dels passatgers que han arribat avui cerquen un canvi d'aires o millor temperatura.
Somos de Alemania y es la primera Navidad sin mi padre porque se murió el año pasado y mi mamá quería hacer una cosa especial.
Venim pel clima perquè és molt càlid en comparació a Alemanya.
I no deixant de parlar de mobilitat per Nadal, perquè Servei Ferroviaris de Mallorca habilitarà trens nocturns per a les nits de Nadal i Cap d'Any i més serveis per al dia de Nadal, Sant Esteve i dia 1 de gener.
Per a les dues nits més assenyalades de les festes s'habiliten trens durant tota la matinada que faran el trajecte Palma a Pobla i Palma a Manacor en tots dos sentits i efectuaran parades a totes les estacions intermèdies. D'altra banda, enguany s'introdueix una novetat important perquè el dia de Nadal es reforça el nombre de trens. Es repeteix també la programació de convois que es va establir l'any passat per a dia 26 de desembre i el servei serà l'habitual de dia festiu en reforç des de la primera hora de l'hora baixa fins a l'acabament del servei.
També l'EMT reforçarà el servei de nit bus els dies 24 i 31 de desembre. I 8 associacions solidàries han rebut aliments i productes de primera necessitat que ha recollit la Fundació Acima de Palma entre totes les empreses associades. Quilos i quilos de solidaritat que arribaran aquest Nadal a moltes famílies.
Acima fa 13 anys que organitza aquesta recollida que per a moltes associacions suposa poder despatxar aliments durant mesos als seus usuaris. Avui els voluntaris han carregat els aliments a les furgonetes per fer-los arribar a usuaris d'arreu de Mallorca. Francisco Martorell és el president d'Acima, Catalina Guiló, de Mallorca Sense Fam, i Catalina Serra, de la Fundació Patronat Obrer.
No? I se'n van les furgonetes carregades de productes i d'aliments per poder passar aquestes bones festes, sobretot a persones necessitades que realment per aquestes festes és molt important que tinguin aquesta ajuda solidària.
És una labor sensacional, extraordinari veure totes les ONGs aquí que han pensat en nosaltres.
Són 50 famílies que tenem cada setmana i, clar, i això és un reforç important perquè si ningú ens dona res no podem arribar. I per tant, amb això, per lo menys tindrem per 6 mesos, quasi.
I parlar de Nadal és parlar d'il·lusió i esperança. La sort amb la loteria de Nadal està a punt de repartir-se i ningú no vol quedar sense dècims per si de cas. La venda dels dècims de la Grossa s'ha disparat aquesta setmana a les administracions de la loteria de Menorca. Gemma Carrasco.
A Menorca, la sort sembla que té adreça fixa. L'administració de la plaça d'Espins de Ciutadella encadena 3 anys imparables repartint premis importants al sorteig de Nadal, entre ells la Grossa el 2023. Des de llavors, les vendes s'han disparat, i no només això, fins i tot els confien la tria del dècim. Ho explica Josep Martí, propietari de Loteria Ciutadella.
Hi ha hagut molts de casos que brindàvem el nombre que va ser el gordo i no el van voler perquè era un poc lleig. Ara ens diuen que no, és qui li donem i que triem la sort nosaltres.
D'altres arriben amb el nombre pensat i tampoc l'han triat a l'atzar.
El dia 14 nació mi nieto y por la fecha de nacimiento de él pues lo pedía número 14.
I he triat diversos nombres. Un és la data de naixement meu, que per sort sí que el tenien.
Sigui el número que sigui, aquí tots els dècims es freguen pel nas d'un petit Buda de la sort.
Buda mesquinat és anar rascat ja, de passar-lo.
A l'administració de la IO, en canvi, reparteixen fortuna a través de la seva mascota, el guixonet de la sort, Magda García, gerent de Loteries a la IO.
Mal nom del poble, de tots, som guixons, i vam pensar, bueno, poso el guixonet de la sort.
N'hi ha que juguen de manera anecdòtica i, en canvi, n'hi ha d'altres que compren i no perden mai l'esperança.
És que mos toqui, això és il·lusió sempre.
Mal de menys en sol de la memòria, però jo trauré.
Els dècims acabats en 5, 7, 13 o 25, que en honor a l'any que estem a punt de tancar, ja fa dies que s'han esgotat.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Sumar eleva el to contra el PSOE després que hagi acabat sense cap avanç la reunió entre els dos secretaris generals per intentar abordar el futur de la legislatura enfront de l'acumulació de presumptes casos de corrupció i assetjament sexual que afecten els socialistes. Asseguren els de Yolanda Díaz que la coalició perilla si el PSOE persisteix en el seu immobilisme.
I Sumar explica que si el PSOE no pren mesures i no dona explicacions clares a la ciutadania es bloquejarà la legislatura i això pot suposar, asseguren, un risc per a l'acord d'investidura. En tot cas, el ministre de la Funció Pública, el socialista Òscar López, emmarca aquests contactes en la més estricta normalitat.
Se enmarcan dentro del ámbito de la normalidad, por supuesto que cuando hay algo que comunicar, se comunicará como siempre, y lo importante es que el gobierno avanza. Más allá de diferencias puntuales que se puedan tener, este gobierno ha funcionado durante más de 7 años, y estoy absolutamente convencido de que va a seguir funcionando, porque además tiene el aval y el respaldo de las cifras.
El secretari general de la Formació dels Populars, Miguel Tellado, ha carregat novament contra el govern estatal de PSOE i Sumar.
Son un bloque, sí, un bloque de cinismo, un bloque de cemento armado, un bloque bien integrado en ese muro de la resistencia de Pedro Sánchez. Y le están acompañando, y le van a acompañar en su caída a los infiernos. En esa tormenta perfecta de corrupción, de machismo y de extorsión que se los está llevando por delante. Sánchez ya no encabeza un gobierno. No, no, no. Sánchez encabeza un final.
I el robatori d'un centenar de vots per correu centra l'atenció de les eleccions a Extremadura. D'aquest diumenge, la Guàrdia Civil ja n'ha detengut els autors i emmarca l'acció en un acte de delinqüència comuna, ja que els vots varen ser localitzats abandonats junt amb la caixa forta, de la qual, en canvi, sí que varen desaparèixer 14.000 euros en efectiu.
Així i tot, la presidenta en funcions i candidata pel Partit Popular, Maria Guardiola, insisteix en un suposat frau electoral que demostra que la democràcia, diu, està en perill.
Que es muy grave. Me acusan de que he robado yo o he mandado a alguien a robar. ¿Esto qué es? Han robado votos en municipios de Extremadura. Y esto es inadmisible. Y esto lo tendríamos que denunciar todos, los políticos y los ciudadanos.
El PSOE, però, rebutja les crítiques del Populars i lamenta que es qüestioni el sistema electoral.
Es muy grave lo que está ocurriendo en nuestro país con un Partido Popular que es cada día más difícil de distinguir de Vox. No puede ser que un partido como el Partido Popular esté alimentando teorías de la conspiración.
I Correus, per la seva banda, defensa les garanties del vot a Extremadura. Confirma més que s'ha contactat de moment amb la meitat del perjudicat perquè puguin tornar a emetre el seu vot per correu. En total, recordem-ho, hi ha 124 paperetes afectades.
I la cinquantena de migrants que havia aixecat un campament improvisat ahir a Badalona l'ha desmuntat. Ho han fet davant la pressió policial i després d'haver estat desallotjat l'antic institut B9, on vivia de manera precària fins fa 2 dies.
Tot i l'atenció puntual dels serveis socials i d'algunes entitats com Badalona Acull, moltes de les persones afectades continuen sense alternativa habitacional i en situació de vulnerabilitat. Varen ser desallotjades prop de 400 persones, recordem, i el batlle Xavier García Albiol va qualificar l'actuació com el desnonament més multitudinari fet fins ara arreu de l'Estat. L'ONU ha condemnat aquest desallotjament per manca de solucions.
I encara a Catalunya confirmen la mort per pesta porcina africana d'un senglar més dins del radi del primer focus del municipi de Cerdanyola del Vallès a Barcelona.
El nombre de casos positius ascendeix a un total de 27 i el Ministeri ha afegit que s'han analitzat 193 cadàvers de porcs senglars trobant morts en un radi de 20 quilòmetres al voltant del primer focus que han estat negatiu de la malaltia. La pesta porcina africana és una malaltia que no afecta les persones ni per contacte amb els animals ni tampoc per ingestió de productes derivats d'aquests porcs.
La Unió Europea aposta pel pròxim dia 12 de gener com la millor data per celebrar a Paraguai la signatura de l'acord comercial amb el Mercosur, un acord que ahir es va posposar pels dubtes de darrera hora d'Itàlia i el rebuig de França, una opció que encara han de confirmar els 4 països del bloc llatinoamericà.
Fa 26 anys que s'intenta assolir aquest acord que permetria a Europa exportar més vehicles, maquinària, vins o begudes espirituoses a l'Amèrica Llatina i també l'entrada de carn, sucre, arròs o mel a la Unió. Un fet fet que preocupa els sectors locals afectats com els pagesos, que ho consideren una amenaça per a la seva prosperitat.
I el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, reafirma la seva posició de l'Organització dels Estats Membres per exercir la moderació, reduir tensions i preservar l'estabilitat a Venezuela. Diu que la situació és, òbviament, molt tensa. Per aquest motiu, ha estat clamant sempre per la desescalada, pel diàleg i perquè respectin les lleis internacionals, ha dit Guterres.
La setmana passada, els Estats Units feren un gir en els seus operatius en aigües internacionals i varen confiscar el petrolier Skipper, que transportava cru veneçolà. Venezuela assegura que Donald Trump du a terme un bloqueig militar naval i que violen el dret internacional al lliure comerç i la lliure navegació.
D'altra banda, Antonio Guterres ha assegurat que més del 75% de la població a Gaza continua en risc de patir inseguretat alimentària extrema. Segons l'ONU, al voltant del 1,6 milions de persones a Gaza enfronten nivells extrems d'inseguretat alimentària i riscos crítics de malnutrició.
A més, l'Organització Mundial de la Salut ha denunciat que d'haver 1.100 palestins han mort a la franja de Gaza entre el juliol de l'any 2024 i finals de novembre, mentre esperaven ser evacuats per rebre tractament mèdic.
I Vladimir Putin ha dit que està disposat a garantir la seguretat en cas que Ucraïna convoqui eleccions presidencials, però descarta de moment que cessin les hostilitats. D'altra banda, el mandatari rus ha titllat de saqueig la retenció de fons russos per part de la Unió Europea i ha advertit que això trastoca el sistema financer mundial.
Així mateix, el Kremlin ha celebrat que finalment no s'ampli aquest capital per finançar Ucraïna. Per la seva banda, el president francès Emmanuel Macron s'ha mostrat partidari que s'obri una per reprendre les negociacions amb Putin, i el president rus les ha condicionades al respecte als interessos del seu país.
La pilota és a la teulada dels nostres oponents occidentals, principalment els líders del règim de Kiev i, en aquest cas, en primer lloc, els seus patrocinadors europeus. Estan preparats tant per a negociacions com per a una resolució pacífica del conflicte.
Recordant que els líders de la Unió Europea han acordat finançar Ucraïna amb 90.000 milions d'euros els anys 2026 i 2027. El préstec sortirà dels fons de la Unió Europea i no dels actius russos congelats.
Això vol dir que la Unió s'haurà d'endeutar en els mercats de capital per tal de rescatar Kiev pels estralls de la guerra en Rússia. La decisió de no tocar els fons russos congelats s'ha pres a causa de les discrepàncies entre els socis europeus.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
4 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural i, com sempre ho fem, anant al cinema. Avui aquest Pianos, els de just abans de Nadal, ens anuncien, com cada divendres, una renovació de la cartellera, marcada sobretot per una estrena que és la tercera part d'una història que va marcar la indústria del cinema, Avatar, Sandra Martínez.
I si qualsevol humà de la Terra pogués viure aquí sense màscara? Doncs el poble Navi desapareixeria.
Parlem d'Avatar, Foc i Cendra, que ja ha advertit el seu director, James Cameron, que serà el darrer lliurament de les desventures a Pandora si la cosa no marxa extraordinàriament bé a taquilla. I ja veurem com va, perquè ara mateix les crítiques dels qui ja l'han vista no animen molt. Coincideixen a dir que hi ha ben poques novetats i que, malgrat la seva espectacularitat, es fa pesada. Sembla que les canúcies dels Navi, malgrat el carisma de Zoe Saldanya i d'Ona Chaplin amagada sota la pell blava, mostren clars signes d'esgotament 16 anys després.
Però ¿quién y por qué?
Bueno, esa es la pregunta.
I aquesta vida privada és la vostra opció si sou fans de Jodie Foster, que ja és gairebé un gènere en ella mateixa. En aquesta producció francesa interpreta una psiquiatra que investiga la mort d'una de les seves pacients en una pel·lícula que pot recordar algunes comèdies de Woody Allen. La història no és perfecta, però Foster i el seu francès impecable diuen que ho aguanta tot.
¿Puedo confiar en este hombre?
Puedo confiar en esta mujer.
I si vos va agradar Longlegs o Sperkings, vos espera ara amb Keepers. Parlam d'una parella, d'una casa enmig del no-res, en fi, en principi res massa original, però asseguren que el director és capaç d'aconseguir sorprendre, a destacar l'extraordinària actuació de Tatiana Maslany.
Tu no sabes lo que significa ser actriz.
Emergència i èxit s'estrena ara, es va rodar durant la pandèmia i és, de fet, el comiat cinematogràfic de Marisa Paredes, que va morir fa tot just un any. Parlam d'una road movie surrealista, un viatge en autocar sense destinació, i on hi podem veure també Emma Suárez, Oriol Pla o Francesc Orella, entre d'altres. També s'estrena, per cert, una nova adaptació de L'estranger, de Camí, dirigida per François Ozon. En fi, remeneu i segur que trobeu qualque cosa que vos agradi. Els cinemes vos esperen.
I del cinema a la música.
Ferides com creuar una carretera, com un salt sense por de molt amunt, tot per arribar fins que ens espera.
A Menorca, al Teatre del Casino de Ciutadella, arriba el moment de presentar en directe Monstre Final, el nou àlbum d'aquí Escoltant de Fons, de Leon Manso, que veurà la llum en uns mesos.
I després de Rinosaure, de Jardín de Brut Herbasses i d'Escolta el teu pols, l'artista està feliç de retornar a pocs metres d'on tot va començar, del primer concert ple de pors i de nervis. Ara que això ja és passat, la cita en Leon Manso i el seu músic fidels, Martí, Josep i també David, serà demà a partir de les 8.
En Leon Manso arribam a les 8 del vespre. Quedeu amb els companys del programa Xiu Xiu.
Ja tens escrit dins aquesta cançó. Feliç de viure amb tu es diu la cançó.